Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa aquesta hora per Tenerife, on ja ha arribat l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer ja fondeix al port, assistit per un remolcador a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistim en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers, encara no ha començat, 147 passatgers que seran desembarcats en grups reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta calma, s'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat la escenificació i l'espectacle al qual assistirem aquest diumenge per part d'alguns mitjans i televisions a aquestes properes hores. Mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arribarà en un diumenge marcat també pel futbol. Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet, és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick, identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Després de les pluges arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, aquest matí s'espera sol amb bastants bancs de boira que s'anirien desfent ràpidament i a la tarda, normalment, hi haurà una línia de ruixats que entrarà per les comarques de Ponell, les de Tarragona, Lleida, ruixats, algunes tempestes, també pel Pirineu, l'Alt Pirineu, i més cap al tard, cap al vespre, poden també arribar ruixats més tocats a altres indrets del país. La temperatura avui puja entre 2 i 5 graus, una bona pujada, i també destacar, per acabar, que el vent de Garbí reforçarà i que pot arribar a cops superiors als 50 km per hora a partir de la migdia a la Costa Brava.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge. Ja és al port de Granadilla, a Tenerife, el creuer Ondius, on ha escalat els últims dies el brot d'antivirus. Supervisant tot l'operatiu hi ha els ministres de Sanitat i Interior del govern espanyol i també director de l'Organització Mundial de la Salut, sens dubte un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu. La incertesa és evident i aquestes últimes hores el president de les Canàries s'ha negat a rebre de nou el vaixell, ho ha dit de matinada. Fernando Clavijo diu que ell no el vol i que tot el que pugui passar serà responsabilitat del govern espanyol. En qualsevol cas, la Marina Mercant ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari i ja és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers que no pacients. Això ens ho van explicar ahir des del clínic perquè la immensíssima majoria són absolutament asimptomàtics. Ho recordava ahir al vespre la ministra Mònica García.
Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
Enviats especials a Tenerife i anem en directe al suport tècnic del David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger, què tal?
Fa una estona que veieu el vaixell, ja?
Sí, ja està dins del recinte del port. En un primer moment ha quedat fondejant justament al costat de l'únic vaixell que hi ha en aquest moll. I això ens ha estranyat a tots els periodistes que estem aquí, que som gairebé un centenar, però ara s'està movent, està fent maniobres. Entenem que és ja per situar-se en un punt en què pugui començar tot aquest desembarcament. Hi ha, com us deia, molta expectació, hi ha alguna llanxa de la Guàrdia Civil que patrulla al voltant d'aquest Ondius, també veiem drons i helicòpters de l'exèrcit. Recordem que, com deies ahir, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va dir que no autoritzava aquest fondeig, aduint raons de seguretat, però és evident que la Marina Mercant i el govern espanyol l'han desautoritzat, perquè l'Ondius és aquí davant nostre, per tant, sentim el que deia Clavijo.
Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
Justament per calmar els ànims, ahir Tedros Adhanom, el director de l'OMS, des d'aquí mateix, des del port de Granadilla, va remarcar que això no és una Covid.
This is not COVID.
And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
The risk to the local population is low.
Ara aquí a Granadilla, a Tenerife, està sortint el sol, comença a haver-hi llum, per tant, segons el previst, ara hauria de ser el moment en què experts de l'OMS, metges, entrin dins de l'Ondius per comprovar l'estat de tots els passatgers, que, com deia, són ara mateix asimptomàtics, i ja cap a mig matí, quan s'hagi fet aquesta revisió, si tot és correcte i no hi ha ningú que es trobi malament, començaria tot aquest procés de desembarcament tal com estava previst.
Fantàstic, Mònica. Demana pas tan bon punt tinguis novetats, amb la Mònica Mas i el David Mendoza, que avui ens acompanyaran al llarg de tot aquest suplement en vies obertes, evidentment, amb Tenerife, des del port de Granadilla a les Canàries. També ens acompanyaran aquest estudi ben aviat el Roger Paredes, ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, per entendre el perquè de les mesures sanitàries en aquest desembarcament. Mentrestant, es mantenen en 6 els casos d'antivirus relacionats amb el creuer d'Ondius. La dona confinada a Alacant amb sospites del virus ha donat negatiu a les últimes hores i en aquesta prova de PCR, notícia importantíssima. Tot i així, seguirà ingressada i se li farà una segona prova avui, passades 24 hores. Continua confinada a l'Hospital Clínic, com us vam avançar ahir en aquest programa, el suplement, una persona que es considera contacte de la dona que va acabar morint pel virus a Johannesburg. La notícia ens va agafar fent programa justament a l'Hospital Clínic per les jornades del Clínic Obert i l'epidemiòleg Antoni Trilla subratllava que tampoc hem de parlar d'ella com una pacient.
És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
Trilla deia que hi ha molt poca probabilitat que aquesta dona doni positiu els propers dies. Malgrat tot, no se sap quants dies haurà d'estar confinada. Van parlar entre 3 i 6 setmanes. De seguida tornem cap a Tenerife, vies obertes amb aquest port de Granadilla, de Abona, on ja tenim l'Ondius a l'espera que arrenqui aquest desembarcament, que va per llarg, eh? És a dir, això pot allargar-se més de 24 hores, tampoc farem la transmissió en directe, sí que, evidentment, doncs, tot el que vagi passant, que sigui destacable, ho anirem traslladant a l'antena de Catalunya Ràdio. L'altra notícia d'aquestes últimes hores és que Israel assegura que ja ha alliberat els 2 activistes de la flotilla Global Summit, retinguts des del 30 d'abril, ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal. Tot i així, les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó. Es tracta de l'activista català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler Thiago Ávila, tots dos en vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, en llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
La resta d'embarcacions de la flotilla Global Summit ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. És un diumenge, atenció, de restriccions de mobilitat. Si us heu de moure per Barcelona, d'aquí menys d'una hora, a les 9, arrenca la cursa del Corte Inglés, una de les més multitudinàries. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants, com sempre que hi ha esdeveniments esportius d'aquesta magnitud, que ja està comportant talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectació al transport públic. Per tant, paciència. De fet, les restriccions de trànsit han començat a les 5 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a quarts de dues d'aquest migdia. La cursa comença a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina, i finalment també enfilaran el carrer Casc per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya. Pel que fa a l'afectació al transport públic, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro. A les portes d'una nova vaga general d'educació, el sindicat majoritari USTEC continua exigint una negociació amb el departament a l'hora que demanen dimissions per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea docent. Continua també la picabaralla política per aquesta qüestió. L'última a sumar-se a la petició de dimissió de Trapero ha estat Junts per Catalunya, que ha ampliat les exigències a dues conselleres del govern. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ho considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
Cessi a la consellera Parlon i pel que fa incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos és poc democràtica.
Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
Des dels Comuns, Jessica Albiach diu que veu el govern sobrepassat i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. A aquesta hora podem saludar Isaac Salinas. Ell és delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona. Bon dia, Isaac, què tal?
Bon dia, què tal, com esteu?
L'Isaac Salinas va ser a l'assemblea on dues agents dels Mossos es van infiltrar fa uns dies, un fet que ha aixecat polseguera, peticions de dimissió del cap dels Mossos. Et vas adonar que hi havia agents a la sala, Isaac?
Bé, no jo, però sí altres companyes. Hi ha una companya de l'assemblea que va reconèixer a les dues agents perquè les havia vist uniformades a la manifestació del 8 de març. I clar, amb aquest indici, doncs, es va fer una sèrie de preguntes sobre el centre educatiu on treballen i, de més, que van deixar prou clar que no eren docents. Mm. I quan ja es van veure exposades, van marxar sota un pretext que era, doncs, com de debò, va marxar de l'assemblea i ja està. Llavors, amb aquestes evidències, bueno, és que ja no cal donar-li més voltes. El mateix cos dels Mossos d'Esquadra han confirmat la infiltració d'aquestes agents. Mm. La qual cosa, doncs, bueno, és una vulneració gravíssima del dret de reunió i de l'activitat sindical, perquè al final les assemblees de docents, que són? Doncs són espais democràtics i pacífics, no?, d'organització sindical.
De quina manera aquest fet condiciona també totes les demandes que teniu amb el govern i que de moment no són correspostes?
Bé, bueno, en primer lloc ens sumem a l'exigència d'explicacions immediates per part del president Illa. Ha de comparèixer i explicar quin és l'abast d'aquesta operació i ha d'haver el cessament immediat de qui correspongui. Però és que ja durant les vagues que van fer el mes de febrer i març, els Mossos van identificar o van denunciar a una vuitantena de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que es basen en la llei de seguretat ciutadana, no? La llei Mordassa. Bueno, doncs no és casualitat que quan es va aprovar aquesta llei els moviments socials la van denunciar, no? O sigui, en un país que es consideri democràtic, el desplegament policial sistemàtic contra les mobilitzacions de docents resulta inacceptable. I és per això que diem al govern que prou d'espiar, prou d'intimidar i prou de reprimir els treballadors i treballadores de l'educació alhora que mantenen bloquejada la negociació del conflicte educatiu. I és que un govern que tracta així el personal educatiu és que és un govern que menysté l'educació del país i per això no ens cansem d'insistir. El que han de fer és tornar a la via del diàleg i de la negociació. Han de convocar els sindicats majoritaris, a mesa sectorial, reobrir la negociació i no enviar policia a espiar-nos.
Aquesta negociació ara mateix no està oberta aquest cap de setmana de cara, per exemple, a la vaga que hi ha convocada aquest dimarts i després la resta de calendari, que ve farcit, també, de jornades de vaga, però la més immediata és aquest mateix dimarts.
No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures en l'exigència per part del Departament d'Educació d'uns serveis mínims completament abusius del 50%. Per tant, observem com, mentre d'una banda la consellera Niubó parla de mà estesa als sindicats, segueix havent un immobilisme molt greu, no?, per part del govern. Llavors, doncs, bueno, hi ha un malestar acumulat entre el col·lectiu, que ha arribat a un punt límit i, bueno, és que és inexplicable que després de les vagues de febrer i març, que van superar en tots els casos un 70% de seguiment, que no són minoritàries ni molt menys, i a més amb el suport de famílies i de tota la comunitat educativa, tota resposta del Departament d'Educació, i el govern de la Generalitat sigui defensar un acord signat el 9 de març amb els sindicats minoritaris que el 95% del col·lectiu docent rebutja per insuficient. I a més d'aquest immobilisme, observem això, cortines de fum com el pla dels Mossos als instituts de secundària, que en cap cas resolen els problemes de convivència.
Última pregunta. Sí, Isaac Salinas. Què ha de passar perquè USTEC aixequi aquestes vagues programades per final de curs, que són moltes, a data d'avui diumenge, missatge adreçat a la consellera Niubó?
Sí. El dia dijous ja vam enviar un nou missatge a la consellera Niubó que, si volen que no tinguem l'escenari de vagues convocades, bueno, les vagues ja estan convocades, no?, de maig i juny, però si no volen que no acabem el curs en normalitat, que és, doncs, el que estem plantejant amb aquest escenari de vagues, el que han de fer és tornar a negociar i situar una millor oferta i millorada en matèria de salaris, en matèria de recursos per atendre l'alumnat, de ràtios, en matèria de reduir la burocràcia i que sigui acceptable pel col·lectiu. Llavors, si tenim una voluntat real i una oferta realment per dignificar la professió, podrem apropar postures i llavors, doncs, bueno, tindrem la possibilitat de valorar la desconvocatòria de vagues sempre després de la consulta al col·lectiu, perquè ens estem orientant en base a un full de ruta que té en compte, no només té en compte, sinó que posa en primer lloc la voluntat del col·lectiu en forma d'assemblees, on es delibera i es prenen decisions sobre com continuar a l'hora de valorar si una oferta és suficient o no.
Última pregunta de sí o no. Espera una trucada de la consellera, vostè, que avui o demà?
És el que hem exigit en aquesta comunicació de dijous. Amb total urgència vam demanar a la consellera que ens contactés per seure a negociar aquesta mateixa setmana. Sí, ara ja és diumenge i encara tot i així seguim esperant la seva trucada.
Molt bé. Doncs l'Isaac Salinas, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, queda clar el missatge. Una abraçada, gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, hora informativa, finestra oberta a Tenerife, on aquest creuer ja ha arribat a la costa sud de l'illa Canària. Es preveu que aquests propers minuts, a partir de les 9, comenci el desembarcament d'aquests 147 passatgers. Mentrestant, la crònica internacional continua ben farcida. A l'Orient Mitjà continua vigent el fràgil alto al foc entre els Estats Units i l'Iran, malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra punts estratègics nord-americans a la zona després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians. El país persa assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. Mentrestant, Donald Trump continua esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau enmig d'incidents que fan perillar l'alto al foc. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts. Al sud del país, els combats entre Israel i Hezbollah no s'aturen. I a Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre, Péter Magyar. El canvi de rumb del país ja es va començar a notar com a mínim simbòlicament. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor, Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat la bandera 12 anys després i s'ha celebrat el Dia d'Europa per commemorar el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país. Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
Peter Maguiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida aquestes últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Al suplement ahir us vam prometre que viuríem un vol amb el gravetat zero des de dins. Doncs bé, després d'un dia de gran intensitat informativa, ens hem endinsat en un estudi internacional que analitza com afecta la gravetat zero a la salut humana, en especial al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipatia han tripulat aquests 5 vols parabòlics per experimentar-ne les conseqüències. I també han estat testimoni des de Sabadell la Núria Hart, que ens ho explica en aquesta crònica. Bon dia, Núria, com ha anat?
Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai.
Ok, thank you.
La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real, amb gravetat zero, afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions, que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
Les astronautes d'Hipatia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues, la falta de gravetat.
Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge, una mobilització que es vehicularia a través de la plataforma Per una feina i una casa dignes, un espai que aglutina entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general arreu del país. Isi Sáez és portaveu de la plataforma.
Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats, sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
Per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, la plataforma farà una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny. Aquesta possible aturada s'emmarca en un context en què el preu del lloguer a Catalunya s'ha doblat a l'última dècada, una pujada que no ha anat en sintonia amb la del salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20% i sense comptar la inflació. Un altre front de lluita són les biblioteques de Barcelona. Han convocat una vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, una mesura que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. L'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris.
La convocatòria arriba després de 2 mesos de negociacions contra el Consorci i l'Ajuntament que, segons els treballadors, no han avançat. Atracament a punta de pistola al centre de Mataró. Els Mossos busquen els 2 assaltants que ahir al matí van irrompre en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Com es pot veure a les imatges de les càmeres de seguretat avançades per El Caso, un dels lladres va entrar al negoci amb una maleta de rodes i amagant-se el rostre amb una gorra i una mascareta. Van preguntar a un dependent per un carregador i a continuació el va apuntar amb una pistola. El dependent es va intentar amagar i aleshores va aparèixer un altre lladre per emportar-se diversos productes. Segons han explicat els Mossos a l'ACN, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi es va acabar sense ferits. I han desarticulat un grup implicat en diversos tirotejos i incidents violents registrats a Sant Adrià de Besòs des de l'any 2024. Les detencions són fruit de la investigació oberta després d'uns enfrontaments amb armes de foc el mes passat entre dos grups criminals amb un fort arrelament a la zona. En el marc d'aquesta investigació, els Mossos van fer escorcolls domiciliaris a principis del mes de maig al barri de la Mina i van intervenir dues escopetes, una pistola, projectils i armes blanques. Als detinguts se'ls atribueixen els delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat, tinença il·lícita d'armes, amenaces i desordres públics. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions. Això que sona és Rodrigo Cuevas. Ha fet concert aquesta nit al Sant Jordi Club de Barcelona. El músic ja ha presentat el seu disc més lluminós. És Manual de Belleza, que diu que és un antídot contra els missatges d'odi i de violència, Marc Ruiz.
Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del Paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
I s'explica i sedueix al públic un cop més. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat: Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantèric que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
Gràcies, Marc Ruiz. Veig que li entusiasmat el Rodrigo Cuevas al Marc. Tot això també, la redacció del suplement la tenim sobreexcitada per el que vindrà a continuació. Aquesta nit, després de 19 anys, ha tornat a sonar, per pena de molts, l'Oreja de Van Gogh amb la veu de Maya Montero. Uf, mare de Déu. A veure, puja. Ens hem d'imaginar que és de Maya Montero. Ha sonat el tret de sortida d'aquesta manera de la gira del grup Basca Bilbao, on per primera vegada des de l'any 2007 els fans han tornat a gaudir dels èxits cantats per la seva vocalista original, un directe que ha tingut algun entrebanc. Fil de veu. A veure, és la qualitat, o sigui, no és... Clar, és so de directe, no sé si gravat amb un telèfon mòbil o amb què, però sona com sona. Cançons antigues i també alguna de nova. Se sent més el fan que la canta que no Maya Montero. La de Bilbao és la primera parada d'aquesta gira de retrobament de l'Oreja de Van Gogh, que a Barcelona farà parada 4 dies diferents, el 6, el 7, el 26 i el 27 de novembre al Palau Sant Jordi.
Ja vull ser rei, ser per tu llens cap de l'estat, tenir tot fet.
Un concert a un altre que també vindrà, ja sabem, el cartell de la Castanyada del Cabró Rock, el festival que durant 17 hores omplirà l'espai Can Guitet de Montmeló. Els Pets són un dels caps de cartell que, a més, compartiran escenari en un mateix festival amb l'Ax en Busto per primera vegada en dues dècades. També hi seran els Amics de les Arts, la Ludwig Band, els Figaflaues i els Tiets. Entre d'altres, el festival es farà el dia 31 d'octubre. Espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana i, a més de música, oferirà activitats i gastronomia típiques catalanes.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
Sorda i Cirat continuen triomfant als premis. Aquesta passada nit han recollit diverses estatuetes als Premis Platino, que celebren el cine iberoamericà. Álvaro Cervantes s'ha endut el premi a millor actor de repartiment i Cirat ha triomfat en la categoria tècnica de so, direcció de foto i efectes especials. La gran guanyadora de la nit ha estat, però, aquesta pel·lícula.
Aquells programes...
Això és El Agente Secreto, és el thriller polític brasiler que s'ha coronat com la millor pel·lícula iberoamericana de ficció i també s'han dut els guardons a millor direcció, guió, millor protagonista per Wagner Moura. La gala dels Premis Platino podrà veure aquesta nit a través de la televisió espanyola. la Factoria Cultural de Terrassa acull aquest vespre el seu escenari al prestigiós London City Ballet. Després de 3 dècades d'absència, la mítica companyia va reneixer el 2023 sota la direcció artística de Christopher Marni. Avui porta el seu projecte artístic a la ciutat del Vallès, a la cocapital del Vallès Occidental. Un espectacle que aixecarà el taló a les 6 de la tarda amb les entrades exaurides. De seguida els esports, de seguida el Barça, de seguida l'enfonsament del Madrid. Quan són 9:15 del matí, aquesta nit el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Només necessita un empat al Camp Nou, però ja sabeu que a vegades, quan tot sembla tan encarat i de cara a barraca, els catalans també són especialistes en tirar-nos a la piscina i que no hi hagi aigua. Intentarem apagar el tribunero que portem dins i ser una mica més optimistes a les hores que tenim per endavant de suplement, que estan marcades per Tenerife, però també estan marcades per la prèvia del Clàssic i alguna altra última hora que de seguida desenvolupem. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Al arribar a la residència, Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
Yes, teniu.
Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
Carme, Carme.
Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola. Hola, amb qui parlo? Sí, mare?
Hola, hola.
Ah, sí, sí. Som la Roser i jo.
Ara, ara sí!
Escolta, perquè no puges.
No puges. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
Ho arreglem abans.
Tinc una coca molt maca.
Ara, ara, això és el que volíem sentir.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Teniu?
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar. Hasta 30% de descuento.
Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
El divan, el valor de la conversa.
6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A punt semàfors. Comença la cursa.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Vila.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Vols anar al Gran Premi de Catalunya de MotoGP? Doncs estigues molt pendent aquesta setmana de l'Univers MotoGP i de les nostres xarxes socials. Aquesta setmana, Gran Premi de França, amb convidats especials.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre i les entrades, teves.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El Barça de Hansi Flick té un nou repte, guanyar la Lliga en un clàssic. No ha passat mai encara. Els blaugranes poden fer-ho realitat aquest vespre a les 9 al Camp Nou. De fet, en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions. Però, escoltant Flick ahir a la sala de premsa, queda clar que volen donar un cop damunt la taula i enfonsar encara una mica més el Madrid, que arriba molt tocat aquest clàssic.
El nostre objectiu és clar, volem guanyar la Lliga a casa.
juguem a casa, tenim un equip fantàstic i amb molta qualitat i amb el suport dels nostres aficionats, que és magnífic. Però quan m'ho miro des de l'òptica del rival, també és un clàssic. Tots donaran el 100% i també volen guanyar. És normal, és obvi. Al final, per això el clàssic és tan important tant pel Barça com pel Madrid. I el que volem és guanyar-ho i fer-ho a casa.
Flick la cara, Arbeloa la creu, la nit i el dia, l'antagonista de Hansi Flick, si el tècnic alemany transmet il·lusió i entusiasme, Arbeloa és tot el contrari. L'entrenador del Madrid, ahir a la sala de premsa, el vam seguir en directe amb crispetes aquí al suplement, intentava treure aigua del vaixell amb un cubell i amb una tassa, també, minimitzant la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb arguments tan treballats com aquest.
Mira, yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro.
Molt bé. A tot això, hi ha el Cadilla en un clàssic en què pot reaparèixer Rafinha.
Sí, el brasiler ja va rebre l'alta mèdica la setmana passada, Pamplona, però no va tenir minuts després d'un mes i mig de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fent un amistós amb el Brasil contra França. Rafinha ja té ganes de jugar contra el Madrid. N'ha parlat a Movistar.
Buscando mi mejor versión otra vez. Creo que aún me falta un poco más, pero esperamos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no son a regalar nada y si ganamos el partido celebra la Liga otra vez.
També podria tenir minuts Marc Bernal, que ja va reaparèixer la setmana passada a Pamplona. El migcampista de Berga és l'únic jugador del primer equip que encara no ha jugat mai un clàssic a primera.
Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial, amb tota l'afició, amb tots els nostres, i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
Flick recupera Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem amb la TDT de Catalunya Ràdio.
I mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, avui hem preparat un programa també amb molt de Barça, a partir de les 10, tertúlia esportiva, amb tres escriptors inoculats pel virus del futbol. Són el Jordi Puntí, el nostre home Barça, però també vindrà l'Anna Vallbona, el Miqui Otero, també l'Ion Cindreu i el Toni Rodon, segur que hi volen dir la seva. I, evidentment, saludarem al llarg d'aquest suplement el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, el David Clopés. Per si avui no n'hi hagués prou, a l'eclipsi del suplement, Fede Sardà, un home que al llarg de la seva vida és bastant probable que hagi dit més vegades bona nit que bon dia. Fede Sardà, l'inventor del lut de gas, pràcticament ja de retirada, però que avui la cosa pot anar de celebracions, segur que té unes quantes aventures per explicar de nit. A tot això, dèiem, mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, l'Espanyol, doncs, s'enfonsa cada vegada una mica més.
I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final, final, final dolorós, final molt dolorós al Sánchez.
L'Espanyol allarga una mica més aquesta agonia. D'aquesta manera, el Sergi Andreu, el tot gira, narrava la derrota dels blanquiblaus al camp del Sevilla per 2-1, i això que les coses havien començat prou bé pels pericos que es van avançar al marcador.
Ara ve, ha tallat una bona pilota, Expósito, Golan, Aleix, ja és a la zona 3 quarts, prova el xut, li cau a Roberto a l'altra banda, a veure si pot evitar que marxi. La centra Roberto, punt de penal, Golan controla, xuta, gol, 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 gol.
Minut 11 de la segona meitat, el primer gol 0-1 Dolan, però quan faltaven només 8 minuts pel final del temps reglamentari, l'empat del Sevilla.
Avança Castrín, arriba el vèrtex, entra a l'àrea, encara Castrín, encara Castrín, el gol del Sevilla.
El Sevilla feia l'empat en una jugada molt mal defensada per l'Espanyol i només 10 minuts després, crec que era el minut 91, atenció, minut 91, patacada de les grosses per l'Espanyol.
Que la rep a la frontera, el gol del Sevilla. No m'ho puc creure. A Cor Adams, a Cor Adams, ha rebut una pilota al balcó de l'àrea i ha engaltat un xut.
Realment el guió va ser duríssim per l'Espanyol. La sentència, aquest 2-1, victòria del Sevilla, que supera els blanquiblaus a la classificació i els deixa només a 2 punts del descens. Crec que han fet a l'Espanyol, que la dada és demolidora, 6 punts de 54. Des del mes de desembre. 6 punts de 54, 18 jornades sense guanyar, Biel.
Sí, queden 9 punts per disputar-se. Dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna. I l'última jornada a casa contra la Reial Societat. 3 finals, com reconeixia ahir el davanter Roberto Fernández.
Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido. No queda otra. Al final son 3 finales los que nos quedan. tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
Mentre que el tècnic blanquiblau, Manolo González, mira de veure el got mig ple.
L'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit i tornar a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre dos errors del gruix que hem comès avui.
Entrades a partir de 10 euros pel partit de dimecres. És evident que la RCD Stadium necessita doncs, tota l'afició de l'Espanyol per intentar aixecar el que és una de les pitjors segones voltes de la història de la Lliga Espanyola, si no la pitjor. Però realment el Sergi Andreu, pobre, i que semblava que la cosa podia acabar a cara, doncs aquest final va ser demolidor. Encara parlant de futbol, atenció al que ha passat a Praga al derbi de la ciutat. Minut 96, el partit entre l'Eslàvia i l'Esparta de Praga. L'Eslàvia guanyava per 3-2 i s'estava a punt de proclamar campió de Lliga, però quan quedaven 4 minuts del temps afegit, centenars d'aficionats de l'Eslàvia envaeixen el camp amb bengales i petards, creuen el terreny de joc i comencen a atacar els aficionats de l'Esparta. Resultat, partit suspès, la federació estudia donar-lo per perdut a l'Eslàvia, que ja ha reconegut que és la vergonya més gran de la història del futbol de la República Txeca i diria jo a Europa en aquests fets que són del tot inusuals. Al marge del futbol, un dels noms del dia, també, Biel, és el de Paula Blasi.
I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, vinga, Paula, que tens la volta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys.
La ciclista d'Esplugues de 23 anys ha fet història. Com narrava l'Isaac Vilalta al Tot Gira, Blasi va guanyar ahir la volta en la categoria femenina.
Sí, s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. La catalana va acabar segona ahir en l'última etapa, en final a l'Angliru, però va deixar enrere la neerlandesa Anna van der Breggen, a qui va acabar superant per 24 segons de marge. En declaracions al Tot Gira, Blasi explicava així quan va veure clar que podia guanyar.
Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
Una victòria històrica, la de Blasi, perquè tant en categoria masculina com femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
Marc Márquez serà baixa al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
Sí, el pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. S'haurà d'operar i es perdrà tant la cursa d'avui com també el Gran Premi de la setmana que ve aquí a Catalunya. Avui a les dues, cursa llarga, alemans, amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I acabem amb hoquei patins perquè el Barça es pot proclamar campió d'Europa avui mateix.
Sí, jugarà la final a les 7 contra el Porto. Els blaugranes van superar ahir el Benfica per 3-4 a les semifinals en la final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal.
Joan Anton Català, bon dia de nou.
Bon dia.
Com veurem la lluna aquesta setmana?
Ahir va ser quart minvant i continuarà decreixent fins a arribar a ser nova d'aquí una setmana, que això és diumenge vinent.
A quina hora ha sortit el sol avui a Cassà de la Selva, al Gironès?
A les 6:34.
I a quina hora es pondrà?
A les 20:56.
Una abraçada, Joan Anton,
igualment.
Gràcies. Temperatura a Cassà de la Selva a aquesta hora, Enric Agut.
Doncs mira, ara mateix, a Cassà de la Selva, temperatures de 9 graus, ara mateix aquí a Cassà de la Selva, amb una humitat del 70%.
Que et falta l'aire, Enric.
Sí, sí, és que vengo corrents, disculpa, No me'n recordava que entrava a la ràdio i
m'he enganxat. Ostres, Enric, ets un cas,
Sí, sí.
No, és que noto com et falta l'aire. Vull dir, que ja, des del plató de la tele fins a l'estudi de la ràdio són gaires metres?
No, és res.
Però has hagut de fer un sprint de
150 metres.
154 sí. metres llisos de l'Enric Agut a 8:45 del matí, doncs no deu ser fàcil, Encara amb l'estómac buit.
Sí, no, després esmorzaré i em carregaré piles. És a dir que...
Hosti, Enric. Bé, va, avui surt el sol.
Doncs mira, el sol ha sortit arreu del país, però al matí a primera hora teníem bancs de boira a força indrets, I en zones que són menys habituals. Per exemple, al Vallès hi havia boira, al Baix Ebre hi havia boira, també cap a Cassà de la Selva hi havia boira, bé, Cassà de la Selva, cap a l'àrea de l'Empordà, des de Begur es veia molts indrets amb boira, però es va aixecant, és normal aquesta època de l'any. El sol va guanyant alçada i bé, avui s'espera un dia tranquil aquest matí, amb una temperatura màxima que pot pujar doncs, entre els 2 i 5 graus. Avui les màximes més elevades poden tocar els 24, 25, 26, és a dir, que es notarà que el sol escalfa. I a la tarda sí que novament tindrem un canvi de temps, arribarà un front que pot deixar alguns ruixats i alguna tempesta a comarques de Lleida, de Tarragona, i després sí que més cap al tard podria arribar altres indrets. Però bé, és un canvi que passarà molt ràpid. I per la setmana entrant sí que es veu una setmana bastant dinàmica, eh? Perquè dimarts passarà un front, deixarà ruixats, dimecres podria tornar algun pel nord del país, i a partir de dijous, saps què passarà? Doncs que entrarà una massa d'aire polar.
Què dius ara? Dijous... Torna el fred?
Sí, sí. Dijous, divendres i dissabte vol baixar la temperatura i bé, serà com un ambient d'inicis de primavera i pot nevar al Pirineu i ja veurem la cota, però podria caure fins als 1.000 metres.
Ens té boig aquest temps. Gràcies, Enric. Fins ara.
Fins ara.
Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Dos amics col·legues en el judici aquest que porto 6 mesos a Madrid.
Pujol.
Sí, que és el Francesc Sánchez i el Fuster Fabra, que són...
Dos advocats
reconeguts perigos que, hòstia, és que em tenen, perdó, és que em tenen amenaçat pràcticament. I tinc a veure el futbol amb ells allà a Madrid. He vist el Madrid amb ells allà. Amb el Bertín Osborne, que ho vaig explicar un dia.
Si avui no passa, jo ja m'imagino que ells ens guanyen al Camp Nou, ens amarguen la nit, i això ho anem allargant fins gairebé l'última jornada. Aquest és una mica el panorama.
Perquè jo quan perd el Barça no menjo.
Ets de les que no sopa.
Jo no sopo, ja ho feia el meu avi, això és una tradició familiar, no? Però, clar, quan veus que la cosa va malament, pico algun, fas mitja trampa, no?, que piques com un petit allò, cacauets, olives, el que sigui.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge, 10 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Javier Padilla.
Ha referido símptomes compatibles, principalmente símptomes relacionados...
És el secretari d'Estat de Sanitat que acaba de parlar des del port de Granadilla, Tenerife, confirma que cap passatger quedarà desatès i que seran desembarcats amb llanxes i autobusos de la Unitat Militar d'Emergències.
Saïf Abukeshek.
I heard your voices...
La flotilla de Gaza acaba de confirmar que Israel ha alliberat avui l'activista català d'origen palestí, retingut des del 30 d'abril i que estava en vaga de fam des de fa 10 dies.
De seguida ens ho desenvolupa el Jordi Brascó des de Tel Aviv. Isaac Salinas.
Hi ha una companya d'assemblea que...
El delegat de l'USTEC, el Consorci de Barcelona, en declaracions aquí, en aquest programa, el suplement, va estar present a l'Assemblea d'Educació, on dues agents dels Mossos es van infiltrar i ha denunciat aquesta intervenció policial fa pocs minuts al programa i també ha demanat poder contactar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, abans de la vaga general d'Educació d'aquest proper dimarts.
Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 19.
Els anys que feia que Maya Montero no cantava amb l'Oreja de Van Gogh, la vocalista original del grup s'ha retrobat amb la banda en el primer concert de la seva nova gira a Bilbao.
El número 3.
Els premis Platino que s'han dut, Sirat, que continua triomfant. La pel·lícula està premiada en les categories tècniques, mentre que Álvaro Cervantes ha guanyat el seu paper de repartiment a Sorda.
El 10.
Els quilòmetres afectats per la cursa del Corte Inglés, que arrencarà d'aquí uns minuts a les 9 del matí. El recorregut surt des de la Diagonal a l'alçada de Maria Cristina i acaba a la plaça de Catalunya. Per tant, mobilitat complicada aquest matí a Barcelona.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 10 de maig, en aquest cas de l'any 1987, va néixer l'emissora Catalunya Música.
Bona nit. Avui, 10 de maig, ara, en aquest moment precís, comencen les emissions de Catalunya Música.
Així va sonar amb Josep Cuní al capdavant. El primer programa de Catalunya Música es va emetre just abans d'un concert especial de la Victòria dels Àngels al Palau de la Música.
Catalunya Música neix sabent que la seva creació ha estat un objectiu llargament ambicionat, no solament pels qui treballem a Catalunya Ràdio, sinó també per moltes de les persones que, a un nivell o altre...
39 anys després, Catalunya Música continua sent una emissora de referència de la música clàssica. Entre els programes que s'hi emeten, des d'aquest any podeu gaudir del Fixa't com sona, del nostre estimat Xavier Solà. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Gran Teatre del Liceu, des d'un barber de Sevilla o des del quiròfan d'un doctor que, per donar la nota, opera en texans.
El suplement. dissabtes i diumenges des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Els diaris Marina Alaminos, plens d'anàlisis i reconstruccions de la crisi de l'antivirus a bord del vaixell Ondius. Per exemple, El País detallen, a partir del testimoni de diversos passatgers, com s'han viscut aquests dies de quarantena a alta mar.
Són testimonis que expliquen que a l'Ondius hi havia tres tipus de passatgers: apassionats de la naturalesa, fotògrafs de fauna, observadors d'aus, d'altra banda també col·leccionistes de països, i un tercer grup que fa baixar aquesta mitjana de 60 anys, que són els influencers i bloguers. Durant el creuer s'han topat amb onades de fins a 7 metres d'altura, i després del primer mort expliquen que la vida va continuar més o menys amb normalitat, excepte per la vídua, que els testimonis doncs narren que gairebé no va sortir de la seva habitació perquè estava molt malament. Els altres feien àpats tots junts i barrejats al menjador: sopa de carabassa i gingebre, duo de llagosta i filet i panacota de pastanaga, per exemple, era algun dels menús. Després van començar a arribar les confirmacions d'antivirus i hi ha veus de dins del vaixell que sí que lamenten que es va tardar a informar i que els primers dies no es van prendre precaucions. En canvi, la majoria de testimonis expliquen al País que van continuar fent vida relativament tranquil·la, amb els ànims alts. La gent ha continuat somrient, passejant per la coberta, intentant avistar aus marines. De fet, van veure, expliquen, el partit del PSG contra el Bayern, i fa uns dies també van celebrar l'aniversari d'una passatgera catalana, mantenint les distàncies, però buscant animalets per fotografiar, amb telescopis, amb prismàtics, i de vegades veient tots els reporters a l'altra banda del vaixell fent-los fotos.
També sobre l'antivirus, Josep Corbella fa una crida a la calma. Si apareixen més casos, escriu, no us espanteu.
És a La Vanguardia, on insisteix que la situació està controlada. Pot ser que apareguin més casos entre passatgers i gent que va compartir avió amb algun dels infectats. És possible que encara no hagin aparegut els símptomes, però reivindica que s'estan rastrejant bé els contactes per tallar les cadenes de transmissió. I, a més, no es tracta d'un virus, us recorda, que es transmeti de manera eficient entre humans. Afegeix també que el brot més gran va ser a l'Argentina el novembre del 2018, i que les cadenes de transmissió més llargues van ser de 3 casos. Ara s'estan aplicant els mateixos protocols de rastreig. En aquella ocasió el brot va afectar 34 persones, 11 de les quals van morir. L'antivirus dels Andes, a més, acaba que és un vell conegut, incapaç, diu, de causar una gran epidèmia.
I avui també ens fixem en l'article del Toni Soler, que reivindica, diu, ficar el sac de la cultura catalana a la Fèria d'Abril és absurd.
Com també ho seria ficar-hi l'Oktoberfest de Calella? Seria com dir que si mig milió de catalans se'n van a viure a Andalusia i formen una colla castellera anomenada Los Chiquitos de Fuengirola, un 4 de 9 amb folre i manilla seria tan andalús com la Romeria del Rocío. També és absurd negar el dret de qualsevol ciutadà de Catalunya a celebrar les festivitats de les seves terres d'origen, però cal que el govern català protegeixi i fomenti la cultura pròpia, perquè les grans migracions han demostrat la gran capacitat d'integració de la societat catalana, però també han deixat la població que cataloga d'indígena i la seva llengua, el català, per tant, en minoria. Una Catalunya independent, reivindica Soler, hauria pogut gestionar millor la seva pluralitat i ara en paguem les conseqüències.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
El vehicle consta a la base de vehicles robats.
Com de fàcil és robar un cotxe?
Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
Quins són els trucs dels lladres?
I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
32.927. 32927 de la sèrie 42.
Un uns altres 4 números i sèries més, han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6 minuts per arribar a les 9 del matí. De nou, matí informativament intens, amb molts focus oberts. Anem cap a Jerusalem, on la flotilla per Gaza acaba de confirmar que Israel ha alliberat l'activista Saif Abu Keshek. Última hora des de Jerusalem, amb el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, finalment ha passat de matinada. Israel ha alliberat Saif Abu Keshek i Tiago Ávila després de 10 dies de detenció des d'aquella matinada en què els seus vaixells van ser interceptats en aigües internacionals davant les costes de Creta. Tant el seu grup d'advocats com el Ministeri d'Afers Exteriors israelià han confirmat la seva deportació. El Ministeri, per cert, els ha catalogat de provocadors professionals. I el mateix Abu Keshek fa uns minuts ha enviat per xarxes un missatge d'agraïment des de l'aeroport d'Atenes.
I heard your voices.
He sentit les vostres veus. M'han donat força, però encara no hem acabat. Hem de continuar. Hem de continuar mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure.
Recordem que l'expedició de la flotilla Global Summit, en la que formaven part Abu Keshek i Ávila, encara continua, tot i que amb un menor nombre de vaixells. Ara mateix són una trentena i aquesta nit han arribat a la ciutat costanera de Marmaris, a Turquia, on tenen previst dur a terme una assemblea internacional i on debatran quins han de ser els següents passos de la flotilla. Israel, per si de cas, ja ha recarcat, ha remarcat, ha recordat que no permetrà que ningú trenqui aquest bloqueig naval que té instaurat davant la franja de Gaza.
Fantàstic. És l'última hora del Jordi Brascó des de Jerusalem, amb aquest alliberament després de diversos dies. Fa una setmana començàvem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, esforços diplomàtics perquè aquesta persona resident a Barcelona, d'origen palestí, aquest activista, doncs, pogués ser alliberat a mans d'Israel, i imaginem que aquestes properes hores doncs, tornarà cap a casa. Una abraçada. Gràcies, Jordi.
Fins ara.
Al Washington Post, Albert Postils, avui llegim, es fan ressò d'una teràpia innovadora, ponis que toquen el piano pels pacients de l'hospital.
Darrere d'aquesta iniciativa hi ha una organització sense ànim de lucre de Califòrnia, una associació encapçalada per Victoria Nodif Netanel, que ha entrenat els seus 9 ponis perquè facin lliscar els seus morros sobre un piano de 32 tecles. L'objectiu és alegrar en la mesura del possible l'estada dels pacients als hospitals del sud de Califòrnia. Aquests 9 ponis viuen en un estable al costat de la casa on viu la Victoria i aprenen a utilitzar el teclat imitant els ponis més experimentats i reben llaminadures amb gust a menta o fenc quan progressen en els seus entrenaments, que poden allargar-se fins a 2 anys. A més de visitar hospitals, els ponis també es reuneixen amb nens que han fugit de llars on patien abusos, famílies en dol i persones afectades per tirotejos i desastres naturals a Califòrnia.
Obrim també els diaris esportius el dia que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga davant del Madrid. Què diu el Mundo Deportivo?
Doncs bateja el partit com un clàssic de campionat. A l'esport, avui pot ser un gran dia, il·lustrat amb imatges de les cares dels dos entrenadors, Hansi Flick i Álvaro Arbeloa. A Madrid, l'As surt amb una foto del trofeu de Lliga, acompanyat d'aquest titular, qüestió d'honor, i el Marca, llegeix un castellà, a evitar otro golpe. A la foto de portada, imatge de Tchouaméni rematant de cap una pilota en el clàssic del partit de nada, sota la atenta mirada de Pedri i Rashford.
Avui, el suplement.
De seguida obrim tertúlia al suplement, acompanyats del Carles Monguirot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. A les 10, Jordi Puntí, Miqui Otero i Anna Vallbona, tres escriptors inoculats pel virus del futbol. Avui tertúlia esportiva amb tots tres. També tindrem els de la Setmana Tràgica, segur que hi podran dir la seva, el Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, que a quarts de 12, canviarem de registre per conèixer de més a prop una parella d'allò més glamurosa. Són la model Martina Klein i l'extenista Àlex Corretja.
L'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans aquest...
Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
No, qui hauria de plegar ara sóc jo. Jo ja me'n puc anar.
Mira, he escollit molt bé.
Ai, ja està, escolta, perdó.
Endavant. Després mira, ja està, jo ja me'n puc anar. Sí. Després d'aquest petó que els que ens escolten per la ràdio s'han perdut, però jo puc narrar. L'amor quan va arribar?
Bueno, al final són situacions que van començar a arribar, i ja tenia les seves coses personals, jo també les meves, i mira, ens vam unir, a la sobre tenim una filla en comú, l'Èrica, jo tinc dues filles d'abans, l'Aroa i la Carla, i la Martina, pues, té el Pablo. Així que, bueno, hem fet tota una família...
Una segona etapa de la nostra vida, sí, que ha portat l'Èrica, també.
Són la Martina Klein i l'Àlex Corretja, avui a quarts de 12, aquesta conversa d'aquesta parella glamurosa, que demà seran els ambaixadors de la gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Tot això en un diumenge on a l'eclipsi del suplement avui ens visita Fede Sardà, perquè si algú en aquesta vida ha viscut nits llargues i sonades és ell, no cal dir que l'UDGAS també porta bons records blaugranes.